COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Tancada la jornada 33 a primera, queden 5 pel final i la propera ens porta derbi. Espanyol-Barça el diumenge dia 14 a l'estadi de Cornellà al Prat a partir de les 9 de la nit. Amb el Barça, que o bé ja saltarà la gespa com a campió de Lliga, si han fallat abans Real Madrid i Atlètic de Madrid, o bé saltarà la gespa amb la possibilitat de proclamar-se campió si guanya. I l'Espanyol, que s'ho jugarà al tot pel tot una vegada més, igual que en els últims partits, però cada vegada amb menys marge d'error. Ahir derrota Sevilla 3-2, una autèntica llàstima perquè va tenir opcions de puntuar i fins i tot de guanyar l'Espanyol, però una vegada més les errades individuals el van condemnar. L'Espanyol, que està penúltim, ara a 3 punts de la salvació. Aquesta és la mala notícia, juntament amb el calendari gens favorable que li espera l'Espanyol. La bona és que hi ha encara 7 equips implicats en la batalla, 6 equips separats només per 5 punts, amb 15 encara per disputar-se. Pinta molt malament, però encara hi ha esperança. El que continua en moment dolç és el Girona. Ahir, nova victòria contra el Mallorca 2-1. L'equip escala fins a la 7a plaça, que et pot portar a Europa la propera temporada, disputar la Conference League. Si el Real Madrid guanya la Copa demà, el 7è de la Lliga va a la Conference. Per tant, avui a Girona es parla d'això, d'Europa, i també de la conveniència o no de jugar competició europea la propera temporada. És un debat, eh? Ha passat més d'una vegada que la il·lusió per jugar a Europa et porta a segona, a la següent temporada. Li va passar a l'Espanyol sense anar més lluny fa poc. Però, en fi, que està fent una gran temporada al Girona i ho celebrem. Demà tenim la final de Copa, un dels partits més bonics de l'any. La cita a les 10 de la nit a la Cartuja, Real Madrid-Osasuna. El Real Madrid ha guanyat la Copa 19 vegades, a l'Osasuna disputa la segona final de la seva història. On estan de ressaca és a Nàpols, després de celebrar durant tota la nit la consecució del títol de Lliga 33 anys després. Maradona jugava al Nàpols quan l'equip va aixecar l'últim Scudetto. Lamentar un mort en les celebracions i diversos ferits. I lamentar també la mort als 92 anys d'Arsenio Iglesias, o Bruxo d'Arteixo, el mític entrenador del gran Superdeport a principis dels 90. Va arribar també a entrenar el Real Madrid una temporada. En bàsquet, el Madrid ha sobreviscut el seu pas per Belgrat i porta l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga a Madrid. Dimecres tindrem el cinquè i definitiu partit de la sèrie. Ahir, Partizan 78, Real Madrid 85. Recordem que d'aquí surt el rival del Barça a la semifinal de la Final Four. En handbol tenim Copa del Rei a Santander. A partir de 3:45, d'aquí a mitja horeta, una mica menys, el Barça juga el seu partit de quarts de final contra el Torrelavega. En hoquei patins, el Barça disputarà demà la semifinal de la Champions després de superar ahir el Barcelos per 5-3 a la pròrroga. El rival en semi serà el Porto. En tenis, avui tenim semifinals a Madrid. A les 4, a partir de les 4, Alcaraz-Coric i després Struff-Karatsev. Tenim Fórmula 1, també aquest cap de setmana a Miami, la cursa diumenge a 3:45, i demà comença el Giro d'Itàlia a Pescara. Moltes coses, com podeu comprovar, estarem distrets al cap de setmana. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si us agradaria que Busquets renovés. Heu votat que sí, només el 35%, que no el 65%. En clau Espanyol, teniu esperances? Heu votat que sí, el 40%, que no el 60%. I en clau Girona, us veieu a Europa? Heu votat que sí al 42%, que no al 58%. Héctor García està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Comencem l'Esports Cope d'avui divendres. De seguida estarem amb les novetats de la final de Copa de demà a Sevilla. Aquest partit entre el Real Madrid i Osasuna, que és el partit que marca el cap de setmana futbolísticament a casa nostra. Però abans, les notícies del dia al Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui la cosa està bastant tranquil·la perquè tenim a Xavi i els seus futbolistes de vacances uns dies. Molts han aprofitat per marxar fora. abans de tornar a la feina la setmana que ve per preparar el derbi, que és el partit que pot fer que el Barça es proclami ja matemàticament campió de Lliga.
Quatre dies que tenen de vacances per desconnectar abans de tornar i, com deia, sentenciar ja la Lliga i poder celebrar el títol. Hem vist que aquesta matinada fins i tot alguns ja han creuat l'Atlàntic i tot, perquè Pedri i Eric García estaven veient un partit de l'NBA. De fet, estaven veient el dels play-off, el Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers, donaven suport per ser a l'equip de LeBron James. També estava el germà de Pedri, han anat amb amics. Christensen ja va marxar abans d'ahir a Dinamarca, al seu país, on descansa també després de tornar de lesió i amb molt bona forma, marcant i sent titular, important per Xavi Hernández. I el mateix Xavi, el tècnic, està amb la seva parella a un destí que de moment desconeixem, però que vam veure ahir com agafaven un avió privat i marxaven de la ciutat. Així que tots han aprofitat aquests dies de descans. Alguns encara estan per aquí, però fins i tot el capità Sergio Busquets també està a Màlaga amb la família. No tornen fins dimarts als entrenaments, així que aprofiten aquests dies de descans abans de sentenciar i celebrar el títol de la Lliga.
La setmana que ve també, en principi, s'han de desvetllar un parell d'incògnites. Qui serà el substitut de Mateu Alemany i també el futur de Busquets?
Es parla molt de Deco en les últimes hores com a possible substitut de Mateu Alemany. La realitat és que estan en converses. De fet, es van reunir, i ho vam explicar el dia següent, de comunicar que Mateu Alemany no seguiria a partir del 30 de juny. Es va reunir el comitè executiu del club i van parlar sobre qui seria el substitut. No van treure res clar, no van decidir un nom perquè estigués ja com a futur director esportiu del Barça, però tenen aquests dies encara per davant per fer-ho. De fet, Mateu Alemany, ja sabeu, fins al 30 de juny treballarà al Barça, treballarà sobretot en les inscripcions de Gavi, d'Araujo, la renovació d'Alejandro Valde, de Lamine Yamal, també deixar un espai per Íñigo Martínez i Gundogan, que arribarien lliures i perquè tinguin aquest espai es puguin inscriure, i té aquesta feinada abans Mateu Alemany, així que tampoc té tanta pressa el Barça, perquè Mateu Alemany s'ha compromès amb el club per ajudar. En el cas de Sergio Busquets, ho deia ahir l'Helena Sportscope, a finals de la propera setmana comunicarà al club la seva decisió. Ara està a Marbella amb la família, desconnectant. De fet, ell mateix ha penjat al seu compte d'Instagram una fotografia dient que està de relax, i és el que està fent, i decidirà el seu entorn, el que explica la cadena COPE, és que aquests dies decidirà què fer, si seguir al Barça un any més o marxar, i segurament on destí exòctic, com a Aràbia Saudita. S'està parlant molt de Leo Messi, on juga ja Cristiano Ronaldo i on tants jugadors són tentats amb els calés d'allà. Busquets decidirà finals de setmana, segurament no sabrem res abans del partit contra l'Espanyol, però després, si el Barça ja guanyant la Lliga, seria el moment de comunicar, que el capità comuniqués si marxa o es queda un any més.
Sí, efectivament, el futur de Busquets pot anar, Víctor, lligat al de Leo Messi. Avui, per cert, ha parlat de la sanció a Messi al seu entrenador.
Sí, Galtier, li han preguntat en roda de premsa, era normal, la primera roda de premsa després de tot el que ha passat. Estem parlant de, fins i tot, que els seguidors més radicals del Paris Saint-Germain han anat a casa de Leo Messi, de Neymar, de Verratti, per criticar-los, escridassar-los i insultar-los. Doncs li han preguntat a Galtier, el que ha dit Galtier és que no toleren al club aquesta situació, que vagin a casa dels jugadors. Deia Galtier que entén que vagin a les oficines del Paris Saint-Germain, però no a casa dels jugadors, i no sap res d'una possible tornada, no hi ha data d'una tornada de Leo Messi, però ell respecta el que digui el club.
No creieu pas que els jugadors, quan on perd...
No estem vivint un moment agradable, però tenim un objectiu, que és aconseguir guanyar la Lliga 1. I estem treballant per això. Sobre Leo Messi, veurem quan torna i què passa. Hi haurà discussions dins del club, però entenc que Leo és el primer que està preocupat per la situació. Puc entendre l'empipament i la decepció dels nostres seguidors. També la manifestació davant de la nostra seu, que és el nostre lloc de treball. Però no accepto que anem a la casa d'un jugador perquè la situació pot desbordar-se. La societat s'ha tornat
boja. Des joueurs consciencieux.
Galtier posa ensenyant en roda de premsa fa un parell d'hores. Per cert, Leo Messi, que en segueix tota l'actualitat del Paris Saint-Germain, el nostre company Dani Gil, ja ha informat que per tercer dia consecutiu compleix amb aquesta sanció de feina i de sou, no ha anat a entrenar, no hi ha tornada, i l'equip ahir ja informava que és probable que Leo Messi no torni a jugar ni tan sols els últims 3 partits amb el Paris Saint-Germain, que mancarien després de la sanció. Així que veurem què passa amb el futur de Leo Messi entre el Barça o Aràbia Saudita.
Molt bé, i una cosa més, Víctor, que hem parlat molt també els últims dies de Lamine Yamal, després que debutés amb el primer equip del Barça. Ha debutat abans amb el primer equip que amb el filial, amb el que debutarà aquest cap de setmana.
Sí, amb 15 anys, ara l'han convocat amb el filial, perquè aquest cap de setmana no hi ha Lliga, hi ha l'aturada per la Copa del Rei, per la final, així que per l'aldense Barça Atlètic, Rafa Márquez l'ha cridat demà a les 5 de la tarda, està a la convocatòria, primera vegada que entra en aquesta convocatòria. Imagineu els passos que està donant, del primer equip que ha anat ja a diverses convocatòries i va debutar ara al Barça B, el que era el Barça B, el filial. estarà ja a la Lamine Yamal, jugarà demà contra l'Eldense, però ja no tornarà a jugar amb el primer equip perquè marxa amb la sub-17 d'Espanya. Li aixequen aquesta sanció que, recordeu, afectava a Lamine Yamal, un jugador de l'Atlético de Madrid i un del Real Madrid, i ja estarà amb el sub-17, així amb la sub-17, així que no jugarà, no tornarà a jugar amb el Futbol Club Barcelona, amb el primer equip aquesta temporada, però evidentment la següent temporada, ja ho va dir Xavi, serà una peça important de l'equip, estarà amb el primer equip.
Bon reclam per anar demà a veure el Barça Atlètic. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida la final de Copa.
Guau, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Quart de quatre, i és que demà es disputa el que és per mi indiscutiblement un dels partits més bonics de l'any, que és la final de la Copa del Rei, a partir de les 10 de la nit a la Cartuja, Sevilla, Real Madrid, Osasuna. Tenim el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Estás en Sevilla, ¿no? ¿O qué?
Ya estamos aquí, te puedes imaginar, ¿no? 2 grados bajo cero, tenemos plumas, bufandas, bueno, sí, 30 grados marcando los termómetros y bueno, pues ya empieza a sobrar el pantalón largo.
Oye, tú has hecho muchas, qué bonito es el ambiente de una final de Copa, ¿eh? Por eso,
sí,
Miguel Ángel.
Sí, creo que es la séptima que tengo ocasión de cubrir y se nota que es un partido especial, como sucede con las finales europeas, porque bueno, hay ya para empezar numerosa afición de ambos equipos, un gran colorido y se nota que, bueno, que tiene una especial trascendencia, ¿no? También por lo que supone para Osasuna, que llegó a una final creo que hace 18 años, que sí, no tiene ningún título en sus vitrinas y que conquistarla pues sería obviamente algo histórico.
Y para el Madrid, una de las dos grandes citas que tiene, la final de mañana, tiene la Champions también a la vista, Miguel Ángel. No llega seguramente en el mejor momento porque viene de un par de tropiezos importantes en la Liga, pero en fin, el Madrid es un equipo que ha demostrado muchas veces que tiene cierta capacidad para conectar y desconectar, ¿no?
Sí, la Copa no es una competición que históricamente se le dé bien, es curioso. 39 finales, solo 19 títulos. Recientemente, bueno, pues en el recuerdo de todo el mundo, el centenariazo en 2002, luego se perdió otra ante el Zaragoza, una con Mourinho en 2013 en el Bernabéu ante el Atlético, pero bueno, las dos últimas contra el Barça sí se sacaron adelante, ¿no? Es evidente que si el Madrid tiene que elegir entre la Champions y la Copa, está claro lo que elige.
Sí.
Y es un partido muy pegado a la ida contra el City del próximo martes, ¿no? ¿Sí? El equipo ha viajado esta mañana con toda la plantilla, incluido el lesionado Mendy, que es el único descartado. Salen de lesión Alaba y Modric, vamos a ver qué decisión toma Ancelotti. Me costaría mucho ver mañana en el 11 a Alaba, teniendo en cuenta que Militao está sancionado para el City. Si tuviera algún problema el austriaco, Ancelotti se quedaría sin su pareja titular como centrales para el partido ante los de Guardiola, así que yo creo que Rüdiger puede formar con Militao en el eje defensivo, y la gran duda pues qué hacer con Modric, ¿no? Que parece que se ha recuperado esas molestias en los isquios. Si es titular, ninguna sorpresa, del centro del campo para arriba. Si no, pues habría que cubrir esa vacante bien con la entrada de Tchouaméni, bien con la entrada más talentosa de Ceballos.
Claro, si no tuvieras lo que tienes el martes, podrías arriesgar más, claro. pero claro, el partido del martes condiciona.
Perdida,
claro.
Si estuviera fuera de la Champions, pues sí, pero es evidente que hay que tener cuidado porque, insisto, Militao está sancionado para el martes y si te quedas sin Alaba, pues lías un quilombo en defensa bastante serio. El equipo se va a entrenar a las 8 en la Cartuja, a las 7 y cuarto programada la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti, que busca cerrar el círculo en esta segunda etapa, conseguir el título que le falta, aunque ya lo consiguió en 2014 en su anterior etapa, y bueno, pues seguir sumando puntos para poder continuar en el banquillo la próxima temporada. Muchos no les valdría si luego el City te elimina en semifinales, aunque haya ganado la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey, si tumbas a Osasuna, pero ya te digo, mirando de reojo, aunque no se reconozca delante de los micrófonos, el partido del martes, porque es inevitable, además está muy próximo, con poquitas horas de descanso.
Perfecto, pues vamos hablando, Miguel Ángel, y hoy más que nunca un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte para todos, habéis sido estos días muy cariñosos conmigo y os lo agradezco de corazón.
Adelante, Miguel Ángel, un abrazo.
Siempre. Un abrazo.
Un abrazo, que veia bien. De Sevilla a Navarra, que tenim a l'Oriol Riera, exfutbolista d'Osasuna, que està entrenant al Tudelano, equip de segona federació. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem, Oriol? Com va tot?
Bé, molt bé. Ja acabant la temporada.
Sí, i el tenim bé, al Tudelano, eh? El tenim allà en la lluita amb moltes opcions de jugar a la promoció, eh?
bueno, pues durant tot l'any vam estar en promoció, vam caure, i ara sembla que tornem a estar allà. Però, bueno, tenim dos partits contra el líder i contra un equip de descens, vull dir que amb 4 punts podem tenir fet, però no seran gens fàcils.
No, esteu en bona dinàmica per això, perquè he mirat els resultats del mes d'abril i estan molt bé, Oriol.
Molt bona, vam tenir un mes una tornada de Nadal complicada, ens va costar molt, però bé, l'equip està bé, amb bones sensacions, acaba molt, molt bé la temporada i bé, hem d'acabar de culminar-la, no serà gens fàcil.
Molt bé, jugareu el diumenge, rebeu el líder, però que imagino que demà a la nit, Oriol, tindràs temps per estar pendent de la final de Copa, no?
Sí, sí, importantíssima. Aquí Navarra s'està movent absolutament tot.
Sí, home, segur que allà veieu molt de moviment de gent que anirà cap avall, ja des d'avui, sobretot durant el dia de demà, no?
Sí, no solament gent de Pamplona, sinó fins i tot aquí del sud de Navarra, molts autocars se'n van, molts estan allà ja, i seguiran anant cap allà, i alguns d'ells sense entrar, només per passar el dia, per estar veient-ho des de les teles i per passar allà una setmana, perquè ja serà quan torna a passar.
Sí, sí. Home, ja ho sabem, l'afició i la gent d'Osasuna són gent molt calenta, que això ho viuen amb molta passió, Oriol?
Sí, i fins i tot no és gens barat anar cap allà. Està costant 300, 400, 500 euros, depèn com sigui el viatge, i molta gent ho està pagant pel simple fet de que és una oportunitat única i que ja serà quan torna. Així que per ells ho viuen amb molta expectació.
Home, clar, segona final a la història per Osasuna. La primera va ser el 2005, van perdre contra el Betis, i aquesta la segona, imagina't.
Doncs sí, i aquesta estarà complicada, però jo no falti.
Sí. Escolta, futbolísticament, quines opcions li dones a Osasuna, Oriol?
Bueno, jo vaig dir l'altre dia. Jo crec que al final les opcions són pel Madrid, i al final el Madrid en una final és difícil que la perdin, però l'Osasuna té aquelles opcions, i jo crec que arriba en el millor moment, un moment on el club té molta estabilitat, on l'equip defensa molt bé i surt molt bé el contraatac, i és una de les coses que li pot afavorir. Jo, si he de fer un percentatge, jo faria un 70-30, però aquest 30, però Osasuna és un molt bon percentatge que li pot donar moltes coses en un sol partit.
Mm. Quin tipus de partit ha de fer Osasuna, Oriol, demà?
Doncs intentar mantenir la porteria a 0. Per mantenir-la, durant tot l'any s'ha mostrat un equip on defensivament ha estat molt bé. Recordem, l'últim partit contra el Madrid va estar inclús dominant en pilota. Així que mantenir la porteria a 0, intentar que no corrin els delanters i que no tinguin espais, i a partir d'allà puguis fer robos, puguis robar molt alt i puguis estar molt a punt de porteria. Ara el Madrid està tenint molts problemes de sortir de pilota. Quan passis sortir de porteria, fer pressions molt, molt altes, jo crec que aquest serà el plan. I a partir d'allà intentar mantenir la porteria a 0 per tenir les seves opcions.
Sí, Osasuna és un equip molt ben treballat, Oriol, molt versàtil, a més capaç de fer moltes coses, de defensar bé, però de fer-ho bé també amb la pilota. Molt bon equip,
Té dos extrems per fora que tenen molt, molt de treball, treballen molt, molts cops estiguen en línia 5, acaben amb 5 darrere, fins i tot amb 6 darrere, molt de treball, i quan la tenen no és un equip que se la tira, és un equip que ara mateix, a molts anys, Jagob ha aconseguit que la tinguessin, que fessin sortides bones, que bueno, amb el mitjà entre Lucas Torró doncs sempre té aquell equilibri, i ara mateix Osasuna pot somiar per algú més gran. Ja veiem la posició que està en la classificació, ja no aquest any, sinó els altres anys, i ara mateix, perquè no pot somiar en poder tenir aquesta Copa.
Clar, que tu juguis el partit de la teva vida, Oriol, té coses bones i coses dolentes. La cosa bona, evidentment, és que tu aniràs al 120%, estaràs extramotivat. La dolenta és que pots tenir una sobreexcitació, també, i que, en fi, que el Madrid és un equip molt expert, clar.
Sí, però jo crec que al final Osasuna arriba amb aquella il·lusió que... I el jugar contra el Madrid no té res a perdre. És a dir, al final... jo crec que aquesta sobresituació pot ser sobre un altre rival en què tu pots ser favorit, però tu al no ser el favorit tens més a perdre que normal és que perdis. Per tant, et pot donar molt més gas, molt més il·lusió, qualsevol arrencada que facis i que generis un ull ja pot ser un ull gran. És a dir, petites coses poden generar molt d'èxit en un partit on serà d'això, s'ha de mantenir porteria a 0, de fer pressions molt altes, d'haver-hi molt de desgast defensiu, de molta solidaritat, i al final el partit vindrà d'aquí. No crec que pugui existir una sobreexcitació en aquest tipus de partit.
I al Madrid l'enganxes amb una, jo crec que bona conjuntura, no? Perquè a la Lliga ha fet un parell de mals resultats últimament, contra el Girona, contra la Real, que això sempre genera algun dubte, i sobretot és que té el dimarts la semifinal de la Champions, Oriol.
Sí, és que l'altre dia, escoltant la ràdio, després del partit contra la Real, deien, bueno... pel dissabte activaran l'interruptor del gas i aniran. I, ostres, és que el Madrid ara porta moltes setmanes malament. Ja no moltes setmanes, sinó porta mesos que el veus i no té un ritme de joc, que li costa molt fer sortides, no acaba de tenir aquell... I viu de lo que pot generar Vinícius, però no viu del joc, no? Llavors, jo crec que ara mateix ha de sonar, i després de la semifinal de Champions també, els pilla el Madrid en el millor moment. Però, bueno, és que el Madrid ja estem ja amb l'atenció aquesta que et pot generar en qualsevol moment qualsevol cosa. Sí. I a vegades en una final, quan el Madrid et fica per davant, és molt difícil que la perdi, no? Així que bueno, no saps mai el que et pot esperar d'ells, però sí que és cert, ostres, jo ara mateix veig un Madrid bastant més dèbil que fa 2 mesos enrere.
Molt bé, veurem què passa demà. Per acabar, Oriol, et pregunto sobre el Barça, que hem parlat moltes vegades per analitzar el Barça durant la temporada. Bé, té la Lliga a la butxaca, la guanyarà, si no és diumenge que ve, serà la següent jornada, 13 punts sobre l'Atlètic de Madrid, 14 ara mateix sobre el Real Madrid, que és un avantatge brutal, però hem parlat molt els últims mesos de que, sí, els números són magnífics, però que tu veus jugar al Barça i no t'enamora gaire.
Doncs jo veig un Barça amb molta més exploració. Si veiem el Barça la temporada passada ens enamorava gens, i ara que l'Espanya ens enamora més, i guanyar la Lliga dona una base perquè l'any següent t'enamori molt més. Llavors, doncs, ostres, jo sí que li dono molt de valor a guanyar aquesta Lliga, perquè la base per construir un futur és la Lliga, i al final això és l'important. Però sí que és cert que a mi el que em preocupa més del Barça és l'aspecte econòmic. I l'aspecte esportiu tinc molt clar que fent bons fitxatges, reestructurant la plantilla tal com estan fent, amb la mà de Xavi, jo crec que és la millor persona que pot portar el timó ara mateix. A mi el que em preocupa és l'aspecte econòmic, més enllà de l'aspecte esportiu, que sí que hi ha en aquesta progressió, i si l'econòmic no és un impediment, el Barça d'aquí uns anys pot tornar a ser un Barça important. Jo crec que està més en aquest aspecte, no per l'aspecte esportiu.
Sí, clar. Estem davant d'una finestra de mercat aquest estiu molt incerta, Oriol, que igual t'obliga a fer alguna venda que tu no voldries fer, i a lo millor tampoc et pots acabar de reforçar amb els futbolistes que tu voldries. No sabem com pot acabar aquest mercat d'estiu, eh?
Tal qual, així és. Així que veurem què és el que passa, veurem ara també amb la sortida de Mateu a 30 de juny, veurem què és el que passa, és a dir, bueno, és un futur incert que no ajuda perquè un club amb estabilitat sempre és un club que funciona millor en tots els aspectes, i s'ha d'intentar buscar aquesta estabilitat, i si és a través de ventes i tornar a començar de zero amb gent que realment sigui de la casa, que és el que hem fet aquest any, pues seguirà amb aquest estil, i potser ens necessitarem més anys per tornar a ser un gran equip. Vull dir, al final l'aspecte econòmic en el Barça és molt important per estar dalt.
Messi sí o Messi no, Oriol? Que torni,
jo soc dels que crec, jo que em vaig retirar jove, jo soc dels que crec que els temps estan per alguna cosa, i ostres, segurament que Messi arribi, aportarà molts patrocinis, aportarà molta felicitat, però no sé si taparà gent que potser ha de pujar de baix, no? Llavors, si és un Messi que pot ajudar a seguir, a redreçar i a continuar la projecció d'altra gent, doncs sí. Si és un Messi que ha de tapar gent i cada fer que la gent de la casa no creixi, ostres, doncs a lo millor ens ho hauríem de pensar. Però si és per ajudar i per estar i per donar un cop de mà al club i que el club torni a estar per endavant i que al final és un jugador important. Joan, que al final és un jugador important i que vingui amb l'esperança d'ajudar, ostres, per mi sí. Okay. Si és per no deixar créixer l'altra gent, no.
Ok. Oriol Riera, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta recta final de temporada amb el Tudela, no, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau. El partit entre el Madrid i l'Osasuna marca el cap de setmana futbolísticament, però la notícia del matí al futbol espanyol. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
És una notícia trista, és la mort d'Arsenio Iglesias.
Als 92 anys d'edat, el Bruxo d'Arteixo. Poques figures han recollit una estima tan unànim com la que va recollir en vida Arsenio Iglesias. L'home que des de la segona divisió va assentar les bases del que va arribar a ser el Superdeport. Hércules, Burgos, Elche, Almeria, Zaragoza, més d'un embrionari Deport a la dècada dels 70, marquen la primera seva etapa rodamont de les banquetes. A la dècada dels 80 torna a Riazor i de mica en mica es construeix un equip que al 91 puja a primera. Els seus dos moments. Un, la lliga del penal de Jukic, perduda en el 94 a la última jornada.
Se perdió el partido, se empató el partido, no pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así, pues nos faltó marcar un gol y no pudo ser. Yo creo que ya más preguntas ni les podría contestar porque no sé ni qué decirles, Benet.
El moment més àlgid, la Copa del 95 contra el València 2-1, disputada en dos dies, te'n recordaràs, per aquella gran tromba d'aigua
sí,
que
senyor.
Va caure al Bernabéu. A la represa, gol d'Alfredo i títol a la butxaca l'any que deixava el Deportivo.
De casi no puede hablar, Arsenio, por fin se acabó la angustia.
Sí que puedo, lo que pasa es que las carreras me joden un poco.
¿Qué le puedes decir a toda esta gente que ha venido aquí dos veces?
Hombre, son unos héroes, hombre, ya lo ha sido todo el año.
Va recalar de manera testimonial la temporada següent a un Madrid que estava en crisi en el seu últim any a les banquetes, un gallec tímid, introvertit, que va arribar a entrenar a Donato Bebeto i Mauro Silva a la mateixa plantilla i que ens ha deixat, insistim, als 92 anys d'edat.
Nom de llegenda del futbol espanyol, Arsenio, està trist al futbol espanyol, on estan feliços, embogits, diria jo, Gil, i no és per menys, és a Nàpols, que ahir van aconseguir guanyar la Lliga al Nàpols 33 anys després.
I amb una refundació pel mig, l'equip partenopeu, representant del sud d'Itàlia, de les capes més desafavorides del poble, torna a aixecar l'Scudetto. Li calia un punt, ho va sumar davant de l'Udinese amb un gol d'Osimhen al minut 52. Explosió total a la ciutat. Això que sentiràs és una presa de vídeo des d'un punt alt de la ciutat, el Tibidabo de Nàpols, on es pot veure i sentir pirotècnia a tots els barris de la ciutat. La festa, això sí, que no ha pogut ser del tot tranquil·la després de la confirmació d'una víctima mortal de 26 anys per ferida de bala, després que el personal sanitari que l'atendia a un hospital no el pogués mantenir amb vida. Aquesta víctima mortal cal sumar 3 ferits greus i més de 200 amb diverses ferides lleus. En el plànol esportiu, Spalletti es consagra amb la seva primera lliga del seu palmarès i és ratificat ipso facto pel president del Nàpols, Di Laurentiis. Acabava contracte el 30 de juny al Nàpols de Barasquelia, Osimhen i Spalletti, que governa el calcio.
Felicitats a la gent del Nàpols. 3:31, de seguida obrim debat avui amb el Petón i el Ricardo Rossetti.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viajes.
Vinga, obrim debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Tot bé. Tu què tal? Tot bé també? Sí?
Muy bien.
Hay segundos, ¿no? Segundos en la clasificación. Bien, ¿no?
Normal. Ya os lo pronostiqué hace tiempo. La evolución de los dos pacientes nos permitía casi avistar que esto iba a suceder y ha sucedido.
Sí. La pregunta es... ¿por qué esa diferencia entre el Atlético de Madrid, este que está acabando también la temporada, y el que la empezó tan mal, ¿no?
Pues joder, la radical es la distinta forma de entender el juego. Luego puedes preguntarte por qué se juega así, pero ya es otro debate. Claro. Aquí está jugando bien y antes jugaba mal.
Sí. También te anima el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, buena tarde.
Buena tarde. Bueno, día tranquilito en clave Barça, ya tocaba, ¿no? Todavía sí. No podemos cantar victoria porque aquí en cualquier momento salta la liebre, pero bueno, hay bastante tranquilidad, ¿no?
Hay que tomárselo como un paréntesis antes de que vuelva la tempestad, porque la verdad es que los próximos meses prometen ser de todo menos aburridos.
Sí. Bueno, Peto, en el último terremoto no ha estado mal, ¿eh? El terremoto Mateo Alemán, ¿eh? Sorprendente, ¿eh?
Muy sorprendente, muy sorprendente. Pero bueno, yo creo que se están acumulando los terremotos. A mí me parece que hay un terremoto evidente y me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que está pasando con Messi en París. Es que me da toda la pinta de que está inducido, o sea, que y de que esos cuatro gritos aislados que hubo de dimisión, directiva de dimisión, eran simplemente para disimular, pero es que parece todo orientado, no sé si por Luis Campos, la mano derecha dentro del club de Mbappé, o directamente por Qatar, para ir echando a la grasa sobrante, que son, por un lado, Neymar, y por el otro lado Messi, y el Barça esperando, no sé.
Sí, bueno, lo que está clarísimo, Ricardo, después de todo lo que ha pasado esta semana, es que Messi va a dejar París. Lo que no sabemos todavía es si con destino a Barcelona o a Arabia. Eso habrá que verlo.
Sí, lo que pasa es que por lo que sé y por lo que intuye gente que conoce el tema de primera mano, que la decisión no se va a demorar. Y si eso se cumple, es decir, si esto se soluciona en las próximas fechas, no sé si días o un par de semanas, creo que el Barça lo tiene muy complicado, porque sabemos que el Barça tiene una situación que resolver y no parece que ahora mismo tenga tiempo para resolver tantos cabos sueltos que le permitan inscribir a Messi. Sabemos que Laporta ha dado la orden de hacer todo lo posible y más porque Messi vuelva, sabemos del deseo de Messi de poder volver a Barcelona, pero parece que para que se den las circunstancias habría que esperar mucho más tiempo del que las partes están dispuestas a esperar, con lo que se antoja complicado pensar que Barcelona pueda ser un destino sin querer descartarlo, porque ya hemos visto que de situaciones peores ha salido airoso Laporta en este segundo mandato.
Sí.
Lo que seguro es que si se trata de una cuestión de pasta, al final Arabia Saudí va a doblar cualquier cantidad alta que ponga el Barça.
No, a doblar no, Petón, a multiplicar por... Buf, sí, bueno, yo no sé por cuánto, por muchísimo.
Como mínimo a doblar, ¿no? Que ya es el doble de lo que le da el Barça, que es su otra alternativa. Y que esa operación, como decías tú, no la va a firmar Mateo Alemany. Que hubiera sido muy importante para poder ejecutarla dentro del marco de la Liga, porque la relación de Mateo Alemany con la Liga siempre ha sido buena.
Sí.
Puede haber más o menos enfrentamientos aparentes, pero el resultado final siempre ha sido favorable a una alianza de la Liga con Mateo Alemany allá donde haya estado.
Sí, sí, totalmente. Por eso, Ricardo, yo creo que es tan inoportuna esa pérdida para el Barça en este preciso instante, porque gente que, bueno, que conoce el mercado y que puede decir este jugador conviene, este no y tal, hay más. Pero gente que domine tanto el tema de la gestión y esa buena relación con la Liga y que te puede encajar todo el tema este del fair play tan complejo, yo creo que hay pocos como Mateu, Ricardo.
Sí. No, es que además los que se han ido en esta segunda etapa de bajo la presidencia de Laporta se han ido en ese mismo perfil. Es decir, gente que manejaba el club desde los despachos, en temas burocráticos, ya sea Reverter, ahora Mateo Alemany. Es decir, las personas que tenían que ordenar un poquito el Barça se han ido o se han alejado de Laporta y se han evidenciado diferencias a la hora de llevar el club y de entender el club. De esa parcela del club, de ordenar los números, de meter coherencia al proyecto para que cuadre con los presupuestos, solamente queda Eduard Romeu, con lo que a Laporta se le va gente importante a la hora de ejecutar esos deseos que ya, si son difíciles de por sí, son aún más difíciles con la situación que tiene Barcelona y con tantos frentes abiertos. Entonces, claro, suena casi imposible pensar en un regreso de Messi, por lo menos en un plano más cercano, y eso lo complica todo. Sabiendo además, y creo que no lo debemos olvidar, que hace 2 años Messi cogía un avión desde Ibiza para firmar y que finalmente, en un 5 de agosto, se tuvo que despedir. Con lo que me suena, o quiero entender, e imagino que Messi no va a dar ese margen de tiempo, o tanto margen de tiempo que pueda necesitar el Barça.
Sí, sí, muy bien. Bueno, veremos cómo acaba esta historia. Mañana tenemos la final de Copa, Petón, Osasuna-Real Madrid. ¿Cómo la ves? ¿Muy desequilibrada o crees que puede haber partido ahí?
No, nada de tan desequilibrada. Hombre, el nombre, el prestigio, la tradición, juegan a favor del Madrid. Pero ya habéis visto cómo compite el Barça. Lo sufrió el otro día, que fue un dolor de muelas con el Carrico del Pescado, porque sí, lo que sacó, estaba jugando errando, que debutaba en primera división, el central que fue expulsado, y aún con 10 le hizo sufrir al Barça y alguna tuvo. Sí. Osasuna es un equipo muy bien puesto en un club muy bien organizado. Y eso se manifestará también en la final.
Yo, que naturalmente lo conocéis, siempre he ido con el humilde, en mi modesta trayectoria, siempre, no voy a ser menos en esta ocasión, y deseo fervientemente, de todo corazón, que la ilusión reine la semana que viene en la noble ciudad de la Plaza del Castillo.
No esperábamos otra cosa, también te lo digo, Petrón.
Es una cuestión de simpatía por el débil.
Eso es. Ricardo, ¿cómo la ves tú?
Hombre, yo veo favorito al Real Madrid, pero tiene razón Petón cuando habla de la competitividad de Osasuna, sea con los futbolistas que sea y con la identificación que ha conseguido Yagoba Arrasate en ese equipo desde que lo cogió en segunda división. Me ha llamado mucho la atención la normalidad con la que Osasuna ha afrontado este último mes desde la clasificación en San Mamés. Todo el mundo durante un mes piensa en ese partido con independencia de lo que tuviese por delante, y Yagoba lo ha entendido. Es decir, no es de esos entrenadores que ha dicho, oye, aparquemos la final de Copa hasta que llegue, vamos a entrar en la Liga. No, ha comprendido esa ilusión. Creo que va a ser un partido donde Osasuna va a tener que manejar muy bien esas emociones, porque el Madrid está muy acostumbrado a jugar y a ganar finales, porque lo que ha hecho en estos últimos años ha sido ganarla con alguna rara excepción. Y es verdad que es favorito, pero Osasuna lleva por delante la ilusión. Y además te digo una cosa, Joan. Este torneo de la Copa ha demostrado que está más hecho para los equipos que tienen la ilusión por ganarla. Es decir, para el Madrid, no ganarla sería una decepción, pero si le dicen que firma la final de la Champions y que gana la Champions,
hombre,
la Copa le da un poquito igual.
Sí, hombre, totalmente.
Para Osasuna es el torneo de su vida. Entonces, claro, ahí esa ilusión hace que el partido de mañana tenga también su interés desde ese punto de vista.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Es uno de los partidos más bonitos del año. Petón, Ricardo, gracias, ¿eh? Buen fin de semana a los dos, ¿eh?
Un abrazo a Malporta y el gol pase de Aymar Oroz de Cine Ávila.
¡Gol! Caballi, molt bé.
Adeu.
Adeu, siau. Seguim.
Adeu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Rabé, que ja t'escolta Esports Cope, Joan.
Jo puc entendre que alguna persona tingui dubtes, però ja et dic que des de dintre no n'hi ha ni una.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Igual que cuando la semana pasada ganamos no lo veíamos fácil, ahora tampoco lo vemos imposible. Creo que tenemos que ser fuertes a nivel mental, saber la situación en la que estamos y sobre todo saber nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas son muy claras. A partir de ahí, luchar cada día como si fuera el último. No entiendo el fútbol, la vida y el deporte de otra manera, y es lo que transmito a mis jugadores y lo que tratamos de hacer cada día.
3-2 ahir, derrota de l'Espanyol a Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, ja pràcticament només ens aferrem a les matemàtiques. Tenim el Javier de Aro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tienes esperanza o no?
No, ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna. Ninguna. ¿Para qué engañarnos? Hay que ganar, hay que sacar 10 de 15. Y yo no sé dónde lo vamos a sacar. Si ayer tuvimos la oportunidad más grande de reengancharnos ante un Sevilla que estaba silbado por el público, que había estado tirando casi la cuchara del partido con el 1-2, y cometemos ese nuevo error infantil, el penalti de Vini, y a partir de ahí todo ya, el equipo tuvo que bajar la defensa atrás y no sabemos defender, que los últimos tres partidos fuera de casa nos han marcado 10 goles. Es imposible, no nos engañemos. El que se quiera engañar, oye, es libre de hacerlo, ¿eh? Es libre de hacerlo, y el primero Luis, si quiere. Que el equipo va a luchar, muy bien, pero tú mira el calendario, en casa te viene el primero el Barcelona, que puede ser campeón, y el Atlético de Madrid, que está luchando por la segunda plaza. Fuera vas al campo del Rayo, un campo complicado por lo que es el Rayo Vallecano. Vas al campo del Valencia, que a lo mejor se está jugando también contigo la permanencia. El último partido es contra Almería en casa. Si llegas vivo al final, el día del Valencia, el día de la Almería, pues mira, a lo mejor suena la flauta, pero yo no lo veo.
Sí.
Ayer era el día.
Javi, además da rabia, porque si tú estás ya con los brazos bajados y te ganan 3-0 y tal, dices, bueno, es que esto ya...
Claro, ya está, exacto.
Pero es que ayer estás en el partido y tienes opción de ganarlo. Javi, tienes opción de ganarlo.
Además, si uno ve cómo se desarrolla el partido, independientemente de las decisiones arbitrales, que para mí, por ejemplo, el penalti es penalti, eso sí. Está claro, es un penalti de un infantil, de un infantil,
de un jugador
que hace muchos partidos, pero no muchos, digo 5, 10, 20, 25 partidos que no está, es decir, que es un jugador anárquico y que es otro error gravísimo de Catoira, que es Vini, que ha jugado 4 o 5 partidos buenos, los primeros porque no lo conocía nadie y bueno, corría mucho y sí, jajaja, vale, perfecto. El gol de Brian Oliván para mí es falta el gol de Brian Gil. Para
sí,
mí
el primero, el primero del Sevilla. Sí.
Exacto.
Para mí también.
Porque le mete un patadón por detrás Rafa Mir cuando quiere rematar. Pero bueno, eso es el gol, vale, muy bien. 1-0. Reacciona rápido, empatas el partido. Tiene José Lu el 1-2 en un mano a mano, solo ante Dimitrovic. Falla. Marcas el 1-2 con un golazo de Puado. Te vas al descanso con el público del Sevilla silbando a su equipo, con la lesión de Suso, con jugadores que no estaban porque ya ni fueron convocados, porque no sé si fue porque había una gripe o algo así, como Fernando, Lamela, que estaba en el campo, al final se retiró. Es decir, jugadores que el equipo ya no estaba pensando en el partido. Empieza la segunda parte y el Sevilla empezó muy nervioso. Sí. Tuvimos dos ocasiones de gol y llega el penalti absurdo y lo metes en el partido al Sevilla. Y a partir de ahí tú te vienes abajo pensando que estás perdiendo una oportunidad de ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán porque has jugado mejor que ellos y acabas fallando en el tercer gol y ya está. Y adiós, muy buenas. Y hasta aquí hemos llegado. A partir de ahí, pues lo que te digo, el que quiera creer, que crea. El que quiera rezar, que reza. Pero yo estoy en estos momentos en una situación de intentar asimilar que el año que viene tenemos que ir al campo de la Andorra, por ejemplo. Y lo tengo que empezar a asimilar.
Bueno, vamos a esperar a que llegue la sentencia, pero de momento lo que sí tenemos es un escenario el domingo con un derbi para el Español diabólico, Javi. Duro,
bueno, me queda una semana aún, Pero esta semana no es.
Bueno, el domingo, sí.
Sí, ya, pero quiero decirte que ahora...
Estamos a una semana del partido, sí.
Prefiero no pensar en eso, sinceramente. Me quiero recuperar mentalmente de lo que vivimos ayer y de lo que va a venir. Y para mí el partido del Barcelona, pues, es que es el peor de los sueños que posiblemente nadie quería, se puede producir. Que no nos van a bajar matemáticamente, seguro. Pero nos van a hundir mucho más. Si no somos capaces de puntuar, es que no lo entiendo. Me resulta difícil, no me resulta difícil entender por qué estamos donde estamos, Eso lo sé y lo entiendo fácilmente.
Y lo vienes contando desde hace meses.
Exacto.
Sí.
Pero cuando llega el momento, es complicado. Es complicado, sinceramente, bueno. Es complicado.
Vamos a ir paso a paso y lo iremos comentando. Javi, gracias. Adelante, ánimo.
Gràcies, un abrazo.
De l'Espanyol, que estan en una situació molt tocats, estan, i és normal, anímicament. El Girona, que Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Allà estan feliços, l'equip guanya, estan en zona de competició europea ara mateix, setena plaça, tot va bé.
Tot va bé, és un somni el que està vivint el Girona, aquests 47 punts, i pendents de la final de la Copa, perquè l'equació és fàcil. El Girona va amb el Real Madrid, ho torno a repetir, el Girona va amb el Real Madrid perquè si el Real Madrid guanya la final de la Copa activa la setena plaça, que ara és del Girona, per disputar la Conference. Són aquests 47 punts, a 5 del rècord del Girona primera, de moment el rècord està en 51, 3 victòries seguides, 4 victòries als últims 5 partits, l'últim triomf ahir 2-1 davant el Mallorca, amb els gols de Bernardo a l'afegit de la primera meitat i el 84 de partit després que hagués empatat el conjunt balear el Tati Castellanos, que ja endú 13 de gols a la màxima competició del futbol espanyol. Avui hem sentit del Figeli, ha inaugurat el Girona la seva tenda a Girona, a la Rambla de Girona, i anava molt bé sentir el president, del Figeli, bàsicament... Europa és la paraula que ahir, abans, durant i després del partit va estar molt present a Montilivi.
Nosaltres volem quedar com més a dalt millor. Hem d'anar a poc a poc perquè lluitem contra grans clubs que tenen molta experiència en la lluita a Europa. S'estan guanyant el dret a lluitar per això, no? Per tant, si nosaltres ens classifiquem per Europa, llavors jugues dijous i diumenge. I això no és gens fàcil, no? I això és com és lògic el Quique diu, que és una preocupació esportiva per competir les dues competicions a bon nivell, no?
És una preocupació esportiva, és a dir, aquí està la realitat de l'equip, Mitchell ni frenarà l'equip ni frenarà el seu discurs,
però òbviament després està la realitat de la gent que tampoc vol desfermar aquesta eufòria de poder anar a Europa. Una altra cosa és que ho aconsegueixi, que té desplaçaments complicats, com el proper que és a Noeta, ha de rebre el Villarreal a Montilivi, ha de jugar a Pamplona davant Osasuna. Però tot passa, de moment, en l'equació més directa i en un cap de setmana on no hi ha Lliga, que el Madrid guanyi la final de la Copa del Figeli.
La veritat que no em preocupa molt. A mi em preocupa sempre, i miro el nostre equip. Veurem com és la final, jo crec que els dos equips tenen les seves opcions i nosaltres el que hem de fer és acabar bé la temporada, seguir fent el que fem i el futur ens depararà segur el millor pel club.
I després, amb els números a la mà, amb la posició, revelació de la temporada, el Girona. Acabat d'aterrar primera, segona etapa, setè, 47 punts és una passada.
Sens dubte, no hi ha Lliga a primera aquest cap de setmana, però sí a segona Gil, l'Andorra visita diumenge el Lugo, que és el QE, no?
I desnonat, ja fa alguns dies que el Lugo ja és equip de primera federació, el que passa és que la derrota a casa davant del Mirandés ha punxat una mica el globus de les aspiracions de l'Andorra en el que queda de Lliga. Fa reflexió i autocrítica Cristo Salvanis.
En futbol i en general a la vida importen els petits detalls. Hem perdut alguns partits per detalls. En la meva opinió, podríem ser al play-off, però és el primer any a Andorra. Tot és nou pel club, pels jugadors. Personalment, hi penso que estem fent una bona temporada.
El partit a l'Anxo Carro que començarà a 6:45 de la tarda de diumenge.
Què ens expliques de la jornada de la primera ref?
Jornada número 35. No es pot consagrar res des del punt de vista matemàtic, però el Barça Atlètic frega el playoff. El que passa és que juga dissabte a les 5 de la tarda al camp del Eldense, que és el segon de la taula classificatòria. Parla el tècnic, en Rafa Márquez.
Ellos no han perdido en su campo, así que bueno, va a ser un partido bastante interesante, en el cual nosotros intentaremos seguir con los buenos ánimos, la buena racha, tratar de ir a buscar, obviamente, seguir sumando y obviamente sin dejar de apostar por nuestra idea, filosofía de juego. Así que bueno, yo creo que va a ser un partido bastante disputado.
El Barça Atlètic, recordem, amb Lamine Yamal a la convocatòria. Ja per la jornada de diumenge, a les 12, Intercity Sabadell. I atenció a aquests dos partits. A les 4 de la tarda, Unión Deportiva Logroñés, Nàstic. El Nàstic està 3 punts per sobre de la zona de descens. I finalíssima, a Cornellà Prat, a les 7 de la tarda, Cornellà, en zona de descens, 40 punts davant del Bilbao Atlètic, cué de la categoria.
I a la Lliga Femenina tenim un interessant Real Societat Barça, demà a la tarda. El Barça, que com sabeu, ja és campió de Lliga i se l'està jugant, atenció, al Levante Les Planes, que ha de visitar l'Atlètic de Madrid. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, a falta de 3 jornades, la lluita per la permanència està molt apretada i en aquesta lluita doncs està el Levante Les Planes. Les de Sant Joan d'Espí tenen 20 punts, un per sobre del descens. Ara mateix, la zona baixa de la classificació doncs està a la següent manera. L'Alavés amb 18 punts és cué. Per davant, l'Alama amb 19 punts que marca el descens. Villarreal, Levante, Les Planes i Sporting de Huelva, 20 punts. Aquest cap de setmana, com deies, les de Ferran Caballero tenen un partit molt difícil. Juguen contra l'Atlético de Madrid a Alcalá de Henares demà a les 12, on hauran d'intentar endur-se els 3 punts si volen assegurar-se acabar la jornada fora de la zona del descens. Ara mateix encadenen 4 derrotes seguides i, de fet, no guanyen des del 14 de gener. Però és que, a més, el que queda tampoc serà fàcil perquè els dos últims partits són contra la Real Societat, un dels grans de la competició, i acabaran la Lliga a Huelva contra l'Sporting de Huelva, un rival directe per les de Caballero. Per tant, bueno, estarem pendents de la situació en les pròximes dues setmanes, que sembla que serà també difícil.
A lluitar. Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Fins aquí el futbol.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Pide paso Ganga con un gran protagonista.
Juanma, estoy con el hombre que ha creado un Rayo Vallecano que lleva 2 temporadas rozando los puestos europeos. Es Andoni Iraola, el entrenador del Rayo.
Hola, Andoni, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Enhorabuena. ¿Cuándo decides si continúas en el Rayo o no?
Bueno, yo creo que al final lo que primero que había que hacer era conseguir el objetivo.
Objetivo conseguido.
Si el lío es por abajo, el objetivo está conseguido, ¿no?
Por tanto, anuncia aquí en el partidazo, aprovecha esta oportunidad que tenemos, anuncia en el momento.
Estos partidos, pues nos reunimos con el club.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Anem al bàsquet, Albert, que el Real Madrid ha sortit viu de Belgrat, eh?
Sí, ha recuperat el factor pista, ha forçat el cinquè partit que jugarà dimecres vinent a partir de les 9 de la nit a casa del Real Madrid al Withing, tot després de guanyar el tercer i guanyar el quart 78-85 a un Partizan que va tenir un partit molt igualat, però al final va ser pitjor que un Madrid on novament Tavares va ser absolutament determinant. L'ambient, hem parlat molt de l'ambient i l'ambient no va tenir cap influència directa sobre el resultat i sobre el partit amb les 20.000 ànimes, 20.000 persones que van omplir l'Stark Arena. Això sí, mala notícia pel Real Madrid, recuperava i a Gavi Deck ha patit un trencament del lligament col·lateral intern del genoll esquerre, és a dir que, òbviament, es perd el que queda de temporada. El Madrid no tindrà pel cinquè i si accedeix a la final a 4 ni a Yabusel ni a Deck. Xus Mateo és el tècnic del conjunt blanc.
Ahora sí la tenemos que hacer valer, ahora que la tenemos en casa, ahora dejarnos la vida por entrar a esa Final Four que tanto queremos, que tanto ansiamos desde el principio de año, por la que estamos luchando, por la que se está quedando gente por el camino, porque realmente es un calendario tremendo, un calendario terrible.
Recordem que el Partizan recupera un dels sancionats Panther, que va estar sancionat dos partits, estarà pel cinquè, insisteixo, jo crec que el Madrid, recuperant la sèrie a casa, és favorit per passar i hauria de passar dimecres de la setmana vinent. Qui guanyi Madrid-Partizan serà el rival del Barça a la segona semifinal de l'Eurolliga, la final a 4 de Kaunas.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que tenim en marxa el partit de quarts de final de la Copa del Rei entre el Barça i el Torrelavega. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Ja tenim el Barça per davant, no?
Sí, le ha costado, porque el Torrelavega le ha puesto, le está poniendo las cosas difíciles, pero de momento el Barça está ganando por 2 goles. Estamos en el minuto 18, casi 19 de esta primera parte. Barça 2, Torrelavega, Barça 12, Torrelavega 10 en caso de victoria final. Los azulgranas se medirán contra el Ademar, que anteriormente ha eliminado al Guadalajara. El Barça que busca su copa número 27, la que sería décimo consecutiva. El resto de partido de cuartos, La Rioja, Morrazo y sin fin Valladolid, la final el domingo a las 4, otro gol que marca Aleix Gómez, por tanto el Barça gana 13-10 al Torrelavega.
També s'està disputant la final a 8 de la Champions d'hoquei patins. Juan, el Barça està ja classificat per semis després de superar ahir el Barcelos.
Sí, en un duro partido y en prórroga contra el Barcelos, 5-3, Joao Rodríguez fue el principal artífice de la victoria azulgrana con 3 goles. El técnico Edu Castro es el técnico azulgrana.
Cuando se habla de este tipo de equipos, no solo son individualidades, es la forma de jugar, cómo han sido capaces de imponerse a un super equipo como el Benfica, la moral que les da eso. Espero muchísimas dificultades, pero decir que espero más que con el Barcelona me parece exagerado, porque lo de hoy ha sido realmente un sufrimiento constante.
Vale, en semifinales será el Porto que eliminó al Benfica 4-2. El partido mañana a las 4 de la tarde. Hoy se completan los cuartos de final con los partidos Trisino-Oliveirense y Sporting de Portugal-Balongo. La final se juega el domingo a las 3 en Viana do Castelo, Portugal.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem recordant que en tenis avui tenim les semifinals de l'Open de Madrid. A partir de les 4 d'aquí uns minuts ha de començar el partit entre Alcaraz i Coric. I a continuació la segona semifinal masculina que enfrontarà a Struff amb Karatsev.
Gil, superstar!
Sí, Navarro, sí. Temps era temps que hi havia un futbol que una banda de rock and roll li va fer aquest himne al Superdeport, del qual Arsenio Iglesias en va posar les bases. No sé què pensava Llori. Li han preguntat moltes coses els últims dies a Erling Haaland. Entre d'elles, quin és el seu videojoc favorit? I ha dit el cíborg noruec, no t'ho puc dir perquè si t'ho dic és massa vergonyós. no sé si és un joc d'aixafar defenses del
no,
Madrid.
No ha transcendit?
No ha transcendit quin és el videojoc favorit d'Erling Haaland.
Com a Cocos, un d'aquests.
Aixafar Rüdigers, o esclafar...
O fer gols.
Esclafar Militaos.
Fer gols a Courtois.
Fer gols a Courtois, no sé.
Ja ho veurem dimarts.
Ja ho veurem dimarts. En resum, que l'última hora, sobretot, està centrada aquesta tarda en les rodes de premsa oficials d'Osasuna i de Real Madrid prèvies a la final de la Copa del Rei, a les reaccions d'Arsenio. En destacarem una, entre d'altres. Mauro Silva. Arsenio era como un padre. Nos enseñó mucho de vida y de fútbol. Descansi en pau. O Bruxo d'Arteixo.
Sí, senyor. Gil, bon cap de setmana, lo mejor en lo personal, eh?
Igualment, Ballori. Bueno, escolta, estaria bé que el Girona anés a Europa, no?
Sí, però ho pot fer via Lliga.
Ah, ho pot fer via Lliga, sí,
encara
Lliga.
Claro. Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, us agradaria que Busquets renovés? Heu votat que no la majoria, el 64%. En clau espanyol, teniu esperances de seguir a primera la propera temporada? També la majoria, el 61%, heu votat que no. I en clau Girona, la pregunta d'avui és si us veieu a Europa. El 54% encara no us hi veieu. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé, bon cap de setmana.